Deuia, perquè Sant Cugat es declari com a municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units. Té la paraula la senyora Casamitjà.
Bé, estem més tranquil·litzats, no? Potser. Bé, recordar només que en el mandat passat vam presentar, el nostre mateix grup va presentar una moció de rebuig al que es coneix com a, amb les seves sigles angleses, TTIP, una moció que no va prosperar. No va prosperar, però sí que vam aconseguir que es debatessin les diferents postures dels grups polítics municipals perquè s'argumentava en aquell moment que ningú sabia res. De fet, ens van tractar una mica com a marcianos. És veritat que les negociacions d'aquests tractats es fan d'una manera força opaca, molt poc a la vista de tothom, amb molt poca transparència, però creiem que en aquests moments ningú pot argumentar ignorància sobre de què va això. També sabem que últimament han aparegut moltíssimes protestes, com les que hi va haver a la ciutat de Berlín amb multitud de manifestants, i l'aparició d'una iniciativa ciutadana amb el recolzament de concretament 3 milions de signatures, que és la major que s'ha obtingut en tota la Unió Europea. Aquesta oposició ciutadana creiem que és important perquè el que es tracta en aquest TTIP tindrà conseqüències que ens afectaran a cadascú de nosaltres. Evidentment, no repetirem ara aquí de què va aquest tractat, però sí el que podem dir és que va molt més enllà de ser un tractat simplement de lliure comerç i el que pretén és equiparar les normes comercials de dos continents, concretament de tota Europa i dels Estats Units. I dir això, dir que pretén equiparar les normes comercials, implica moltes coses. Podem dir d'una manera senzilla o resumida el per què nosaltres ens hi oposem. En primer lloc, perquè els governs democràtics perdran poder davant dels interessos de les multinacionals, que són en realitat les que acabaran imposant les condicions de la negociació. En segon lloc, perquè es protegeix d'una forma explícita la inversió privada i pensem que això acabarà perjudicant els serveis públics, o el que és el mateix, s'obre la porta a la privatització total dels serveis públics. Un altre tema pel qual nosaltres ens hi oposem és que perilla la seguretat alimentària, ja que les normes de producció i etiquetatge que tenim a Europa són molt superiors a les que tenen els Estats Units. I, finalment, perillarà també la protecció de dades de tota la ciutadania. Nosaltres el que voldríem posar aquí de manifest és que no només és l'esquerra o els antisistema els que actualment s'estan oposant en aquest tractat, gent que creiem tenen un pes més que important, com és el Premi Nobel d'Economia Joseph Stiglitz, ha criticat a fons i d'una manera molt dura aquests tractats, advertint que s'estenen molt més enllà de l'esfera de comerç, la inversió i la propietat intel·lectual, i que condueixen a canvis fonamentals en l'estructura legal, judicial i reguladora de l'Estat. També ens avisa el propi Premi Nobel que aquests acords no poden ser controlats ni influïts a través d'institucions democràtiques i representen un obstacle pels estàndards de salut, medi ambient i seguretat. No considerem que aquest tractat sigui una cosa llunyana que ens quedi en un altre planeta, sinó que suposarà la pèrdua absoluta de la nostra sobirania nacional i probablement també la pèrdua de la sobirania individual. I la moció té, per tant, la finalitat d'oposar-s'hi. Gràcies.
Moltes gràcies. Grups que volen fer ús de la paraula. Senyor Benejam, té la paraula.
Gràcies. En este caso, poco tenemos que decir porque no desconocemos cuáles son los pormenores de este tratado, precisamente porque se está llevando con bastante discreción por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Y claro, entrar a discutir si conviene o no conviene cuando no sabemos los términos, bueno, se habla de que regulará el comercio, que no va a ser libre comercio, pero sí que va a lo mejor a liberalizar algunas cuotas de comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero que eso a priori no es malo. Sería malo si lo que se pacta en ese tratado contraviniera las legislaciones correspondientes de cada país de la Unión Europea, por ejemplo, la nuestra, que es la que nos afecta. Pero yo creo que la normativa de un tratado no puede contravenir la normativa propia de un país, de los miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, es muy posible que haya cláusulas de salvaguarda en este sentido en este tratado, con lo cual yo creo que vuelve a discutir hasta que no sepamos si las contempla o no las contempla y cuál es la, en definitiva, la regulación que emita este tratado. Veremos el borrador cuando se produzca.
Gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, és lògicament, el primer que hem de fer jo crec que és felicitar la iniciativa per la seva tenacitat i la didàctica sobre el TTIP, que ja fa temps i fa mesos que han portat aquesta iniciativa, ja en l'anterior mandat ja van portar una proposta similar. Ara, és un tractat molt, molt complex, ja ho ha explicat la Roser, és un tractat que exigeix, ens ha d'exigir tots la transparència i la legalitat democràtica i que hem de tenir la necessitat de garantir doncs, uns mínims de protecció sobre el que són els nostres serveis mínims i els nostres serveis públics. Per tant, nosaltres, sense entrar i sense acabar de veure quins són exactament els punts finals, defensem un acord que impulsi un comerç internacional que sigui sostenible, que obri noves oportunitats a la igualtat, sobretot entre els països i entre les comunitats que formen part d'aquests països, i que estimuli sobretot la creació de llocs de treball i de llocs de treball de qualitat. Jo crec que tot això s'ha de reordenar i s'ha de promoure no només a una escala local, que està bé, o una escala estatal, sinó que els mercats avui dia són globals i creiem que la defensa d'aquesta escala mundial i protegir el que serien els drets i els deures dels treballadors i treballadores podrien estar garantits i recollits en un tractat d'aquesta singularitat. Per tant, em remeto al començament, exigim que aquest procés es faci amb transparència, es faci amb una negociació amb un ampli de mires, no només mirant la visió del capital, sinó també mirant la visió dels nostres conciutadans i conciutadanes i dels treballadors i treballadores del nostre país. En aquest cas, nosaltres ens abstindrem per saber finalment quina serà la resolució.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, té la paraula el senyor Gómez.
Bé, moltes gràcies. Bé, nosaltres compartim plenament el contingut de la moció presentada per iniciativa i creiem que, atenent a les conseqüències que pot suposar per a l'estat del benestar, i per tant que ens afecta clarament també als ciutadans de Sant Cugat, és important que manifestem aquí l'opacitat i manca de transparència, discreció en paraules del senyor Benejam, i la falta de participació ciutadana en tot el que té a veure amb les negociacions que s'estan esdevenint, que gairebé són clandestines. Vull dir, no són... No és que sigui discretes, és que són clandestines, de fet. El TTIP posarà en escac la protecció del medi ambient, les polítiques que protegeixen els consumidors, la propietat intel·lectual, desregularitzarà les relacions laborals. I això per què ho creiem? Perquè diríem, bueno, si les negociacions són clandestines, per què ho pensem? Doncs ho pensem perquè en aquells països que ja han signat acords de lliure comerç amb els Estats Units, aquests han suposat l'entrada d'empreses dels Estats Units en detriment de les pròpies empreses i, sobretot, en detriment dels drets socials i laborals, com el salari mínim interprofessional, el nombre d'hores treballades o la llibertat sindical. Igualment, en aquells països on ja s'han signat tractats semblants, ha significat una desregularització de la legislació mediambiental, supeditant la protecció de la natura als interessos econòmics. I un exemple que podríem començar a veure seria el cas del fracking en el nostre país, que podria quedar emparat per al TTIP. Però, a més, el TTIP suposa blindar amb clàusules indemnitzatòries el model neoliberal, en detriment d'altres models socials, com a mínim de caràcter socialdemòcrata, o fins i tot alguns podríem pensar socialista. Per tant, només un darrer punt, nosaltres hi estem clarament en contra, i per això ho manifestem, però dir que la nostra postura, i la que hem defensat allà on s'ha tractat aquest tema, és que sigui un referèndum el que decideixi si es prefereix traslladar aquest model neoliberal americà a l'Europa social i de l'estat del benestar que hem construït les classes populars. La nostra posició és de rebuig, però creiem que la darrera paraula, en tot cas, l'ha de tenir la ciutadania. Gràcies.
Gràcies per part de Ciutadans. Té la paraula el senyor Blas.
Bien, buenas tardes. Puedo entender la preocupación de los ponentes de la moción, de quienes lo han presentado. la entiendo, pero no la comparto. En primer lugar, decir que de entrada el libre comercio es bueno, ¿no? Es decir, cuando aquí vinieron los griegos y contactaron con lo que entonces eran los íberos, etcétera, pues yo creo que era positivo. Hoy, si te vas a Adam Smith y hace el típico ejemplo de lo que son el textil con el vino entre Portugal e Inglaterra, pues parece ser, digamos, que todo el mundo sale ganando. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando en el libre comercio se produce monopolio, se producen oligopolios o no hay una regulación correcta. Aquí sí que tenemos que estar expectantes y vigilantes de que esto no suceda. Partiendo de la base de que todo comercio o tratado de libre comercio es bueno, hay que decir que lo que yo he escuchado en lo que nos estamos basando son conjeturas e hipótesis. No hay nada probado y entonces esto parece un poco, con todo el respeto, Radio Macuto. ¿De acuerdo? Radio Macuto. Ha sucedido algo en la Unión Europea, que es que dado que había bastantes organizaciones que se estaban quejando de la opacidad, yo creo que eso también lo comparto en gran medida, el día 9 de octubre de 2014 se hizo público el mandato de negociación por parte del Consejo Europeo. En este mandato quedaba claro, o tenía que quedar claro, que en ningún lugar iba a haber, digamos, un deterioro de los productos y servicios en Europa, y tampoco del descalabro del estado del bienestar. Vale. Independientemente de esto, luego lo que creo que tenemos todos que observar es cuando hayan concluido estas negociaciones y salga un borrador, entonces sí que lo podremos destripar. Tendremos elementos de juicio reales para oponernos parcialmente, totalmente o estar a favor. Y por último, no sé si lo conocen, hay un último resorte que tiene la Unión Europea, y es que el Parlamento Europeo, que tiene un pequeño valor legislativo, pequeño, pero por lo menos tiene derecho de veto en algunas decisiones. Y este tratado, el TTIP, tiene que pasar por el Parlamento Europeo. Y todo esto lo estamos obviando, con lo cual al final estamos derivando el debate, repito, hacia conjeturas, indicios, que yo creo que no están probados. Vamos a esperar a ver lo que sale del TTIP y entonces nos posicionaremos. Por lo tanto, votaremos en contra. Gracias.
Moltes gràcies per part de la CUP. Té la paraula la senyora Gibert. Bé, les conjectures són conjectures fins que un dia trobes que està pactat, i com que està pactat clandestinament, doncs ja no tens res a dir-hi, i resulta que regula tots els àmbits de la teva vida, des del que menges fins als medicaments que has de prendre, fins a que el teu consistori, per exemple, hagi d'acabar pagant una empresa. El TTIP és un tractat opac que s'ha fet d'esquenes a les institucions legítimes, que vol dir les escollides i els càrrecs electes. Ha estat denunciat diverses vegades per membres de diferents comissions de la Unió Europea per la seva opacitat. Un dels elements del que sembla, els experts apunten, per les filtracions que hi ha hagut i perquè els experts apunten amb les experiències que hi ha hagut, un dels mecanismes més perversos que utilitzarà serà uns tribunals privats que mediaran en conflictes entre interessos públics i privats. Això vol dir que si un estat decideix un recurs o decideix que un recurs és estratègic per la vida de les seves persones, hi ha una empresa que sospita que tindrà pèrdua si això es fa, el pot portar a un tribunal privat i aquest tribunal després no s'hi pot ni apel·lar, no es poden fer ni, és a dir, un tribunal format per empreses que decidirà si hi ha hagut un abús o no de la possibilitat de lucrar-se. El TTIP tot apunta, doncs, que serà un tractat bastant pervers. Nosaltres voldríem que l'Ajuntament fos l'Ajuntament de Sant Cugat, veiem que no per les intervencions, però voldríem que fos pioner en negar-se a perdre sobirania i control democràtic, com a sobiranista que s'ha declarat en diverses ocasions que és, i que es sumés a les més de 400 organitzacions arreu de l'Estat que ja s'hi han sumat. Nosaltres també ens agradaria que fos la ciutadania plenament informada i plenament conscient de les repercussions que té un tractat d'aquestes característiques poguessin decidir si volen participar o no, i de fet, doncs, en aquest sentit lamentem que Convergència i Unió rebutgés ja el 6 de maig del 2014 sotmetre el TTIP a referèndum, tenint en compte que la seva formació s'anomena sobiranista. Nosaltres entenem que aquest seria un dels exercicis, deixi'm dir, no vull ser apocalíptica, però finals de sobirania, perquè un tractat que té competències sobre tants aspectes de la nostra vida i a tants nivells,
Vostès ens diuen que tenim preocupació. Sí, sí, estem preocupadíssims, estem molt preocupats i ens agradaria que s'informessin, es formessin i participessin d'aquesta preocupació conjuntament amb nosaltres. Gràcies.
Senyora Gibert, per part de Convergència, té la paraula al senyor Brugueroles.
Moltes gràcies. Bé, jo voldria començar dient que nosaltres compartim els objectius amb tot el que s'ha dit aquí. És a dir, tothom estem aquí i no tinc gaires dubtes que els legisladors i els que estan doncs, tractant d'arribar a un acord sobre aquest tractat, el que busquen és el bé comú. I voldria doncs, fer menció algunes de les coses que s'han dit. No? Nosaltres tampoc volem que les multinacionals ens manin o ens governin. Nosaltres volem governs democràtics. Tampoc volem la privatització dels serveis públics, que creiem que han de ser públics. Tampoc volem que es redueixi la protecció de les dades, ni la seguretat alimentària. I utilitzant l'expressió de la senyora Casamitjana, tampoc volem, i cito entre cometes, la pèrdua absoluta de la sobirania nacional ni personal. Penso, segurament, que si és això el que està en joc, doncs probablement aquest tractat no estaria avançant doncs, de la manera que s'estigui fent. I compartint doncs, moltes de les cauteles que aquí s'han dit. A mi tampoc m'agrada que hi hagi aquest silenci amb aquesta negociació i que s'hagi generat tanta suspicàcia sobre un tractat del qual s'està parlant. Que al final el que busca què és? Al final el que busca és una cosa que a priori és bona per tothom. És bona per tothom. Que hi hagi menys barreres al comerç beneficia a totes les famílies, als consumidors, perquè diguem, el nostre accés, el nostre accés a la cistella de compra del nostre dia a dia es fa més grossa i això ens beneficia a tothom. I crec que això és poc discutible. Ara bé, vaja, és indiscutible, ja ho dic perquè veig algú que fa que no, això és indiscutible. Ara bé, això ha d'estar ben regulat, i aquí ja s'ha dit. Ha d'estar ben regulat perquè el lliure comerç, igual que el capitalisme, diguem-ne, sense control, i és evident també, i també és indiscutible, pot comportar efectes extraordinàriament negatius sobre moltes qüestions, que ara estan en joc, i moltes d'elles ens afecten d'una manera molt greu, i que molts de nosaltres ens treballem per apaivagar aquests efectes i perquè les coses doncs, funcionin millor. Aquest tractat també ens preocupa, és un tractat important, és un tractat molt important, que pot afectar molts àmbits. Però també consta, per exemple, en l'àmbit que ara mencionaves, no? D'aquesta pretesa sistema com parajudicial privat, jo el que he vist en premsa és que aquesta és una proposta que ja ha decaigut. Aquí el que està en joc, en el fons, és que hi ha un sistema de regulació que en molts àmbits és molt més laxa als Estats Units i alguns altres països nord-americans, i aquí tenim major protecció sobre determinades matèries. Jo diria que aquí el que està en joc és que si hem d'arribar a aquests acords de major llibertat comercial és quina regulació impera. A lo millor resulta que són els Estats Units els que s'adapten a criteris de major protecció i regulació en àmbits com els que aquí s'han estat parlant. En altres àmbits val a dir que és a la inversa. Bé, en tot cas, jo crec que és una qüestió que s'està parlant. Jo crec que les institucions europees, tothom percep la pressió ciutadana perquè aquestes qüestions doncs, no se'ns en vagin de mare, diguem-ho així, no? Per tant, compartint la preocupació, el neguit i fins i tot molts aspectes crítics, els que vostès han mencionat, creiem que torna a ser massa aviat com perquè aquesta ciutat es posicioni en contra d'un tractat que s'està escrivint. I aleshores, des d'aquesta perspectiva, ens veiem una mica amb la posició de tornar a rebutjar la moció. Insisteixo, compartim molts els neguits i sobretot els objectius. Gràcies.
Gràcies. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Només algunes coses de les que s'han dit. És veritat que s'està negociant amb una gran opacitat, però també és veritat que el que es coneix actualment del tractat no són rumors, són coses que ja han sortit en borradors i en documents interns. Una altra qüestió és que tots volem pensar que tot s'acabi bé, efectivament, i ojalà fos així, però si ens mirem alguns exemples que ja tenim, com el tractat que els Estats Units va signar amb Mèxic, o el tractat que va signar amb Canadà, que s'ha publicat, si no recordo malament, doncs fa 4 dies, el setembre del 2014, doncs en general les coses no van tan bé com semblen. I aquest tractat amb Mèxic, que havia de facilitar no sé quants milions de llocs de treball, doncs al revés els ha disminuït, i el tractat que s'ha signat amb Canadà doncs ha fet una invasió total de les temes privats. I finalment dir que quan aquest tractat estigui aprovat, en els termes que sigui, evidentment, però a un estat li serà pràcticament impossible corregir aquelles normes que no li agradin perquè finalment això haurà sigut aprovat. Efectivament, com se deia, pel Parlament Europeu, prèviament, després d'haver passat per la Comissió Europea, que, com sabem, no és pas un òrgan absolutament participatiu i democràtic. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, aquesta discrecionalitat de Ciutadans ara m'interessa, ara no. No és d'àmbit tampoc local, però bueno, això està bé. Està bé que parlin i que se sàpiga qui és. Sí, sí. Sí, sí, sí. Posar l'arada davant dels bous és el que podem fer ara, en aquests moments, perquè estem parlant, però sí que és cert, com deia la Roser, que hi ha moltes coses que ja han sortit a trasllum d'aquesta negociació. Jo a mi m'agradaria, com a mínim, posar una mica de llum en el públic de què és el que estem fent els socialistes europeus a nivell de Parlament Europeu. Són quatre pinzellades i els hi diré perquè els hi explico. Els socialistes europeus estem treballant perquè el Parlament es posicioni en aquest sentit, per garantir en l'àmbit de la sostenibilitat, perquè no hi hagi l'exclusió o excloure els serveis públics d'aquest tractat, definir exactament quins són els serveis que s'obririen al comerç, reforçar l'estabilitat pressupostària, garantir la protecció dels consumidors europeus, a la vegada mantenir el que seria la protecció de dades en els paràmetres que la Unió Europea els té, per tant no obrir la protecció de dades, lluitar contra el frau, l'exclusió, l'evasió fiscal i la corrupció. I, evidentment, una oposició frontal i explícita de la inclusió de l'ISDS, que és això que en dèiem, aquest tribunal privat, perquè dirimeixi amb conflictes entre estats i empreses, que al cap de fi seria així. Si cap d'aquests punts, o si finalment el TTIP no recull aquestes exigències, el grup parlamentari de socialistes i demòcrates europeus no hi donarà suport. Jo crec que era una mica donar llum perquè quedi quin és el posicionament no només del Partit Socialista aquí a Sant Cugat, sinó del Partit Socialista a nivell europeu. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Gómez. Té la paraula.
Bé, jo només un petit apunt, i perquè de debò que no me n'he sabut estar, vull dir, he dubtat si demanar la paraula o no. El senyor Brugalola es comentava que, diu, el lliure comerç beneficia a tothom i això és indiscutible. Bé, això és un dogmatisme, o almenys com ho entenc jo. El lliure comerç no necessàriament beneficia a tothom i això és discutible, entre altres coses jo ho discuteixo. I, per exemple, en aquest cas concret pot no beneficiar a tothom, pot no beneficiar, per exemple, als treballadors de casa nostra, del nostre país, si es veuen abocats a la competència deslleial d'empreses americanes que produeixen en unes condicions laborals diferents i en una situació diferent, en una situació de lliure comerç, com suposaria. Només és l'apunt perquè aquestes frases com si l'economia fos dogma, no, és defensable el que defensa el senyor Bugaroles, però també és defensable el que defensin altres postures econòmiques. I per tant, sí, és discutible, és la seva opinió, la de molta gent, i molt respectable, però també discutible com totes les opinions. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Blázquez, té la paraula.
Sí, més que res per contestar al senyor Pere Soler, per l'al·lusió feta, l'Eri Gómez ha dit que al principi del seu Parlament que això afectava els ciutadans de Sant Cugat i jo crec que sí que afecta els ciutadans de Sant Cugat i sobretot a moltes empreses. A mi, amb tots els respectes, perquè no hi volem entrar i perquè potser fareix algun tipus de sensibilitat, ningú m'ha dit quin havia de ser el posicionament o què passa amb el tema de Lluís Companys. En canvi, sí que s'han adreçat a diversos empresaris que es porten bastant i que demanen, per exemple, quin és el posicionament de Ciutadans respecte a aquest tractat al TTIP i que, depèn de quin sigui el resultat, doncs potser podran tenir unes majors ventes als Estats Units. Gràcies.
Gràcies. Senyor Brugaroles, breument.
No, brevíssim, només per dir, si he dit el lliure de comerç, amb aquesta expressió, que crec que no ho he dit, el que vull dir és que abaixar les barreres del comerç beneficia a tothom si tot això es fa de forma controlada, que és el que he dit. No posi en la meva boca les expressions o... En tot cas, també hem vist en premsa, ho dic perquè hi ha coses que no s'han dit, que el TTIP també està pensat per les pimes. I això doncs, també és així, perquè clar, per les empreses catalanes, per dir alguna cosa, previsiblement doncs, l'accés als mercats internacionals, acords d'aquest tipus, que n'hi ha en molts àmbits, doncs també les poden beneficiar. Les nostres empreses competeixen i competeixen bé, som una potència exportadora, som la cinquena economia a Catalunya, la cinquena economia més oberta d'Europa, i per tant, a veure, jo crec que, home, si hi ha algú que està molt perjudicat, és algú que es beneficiava d'unes barreres que el protegien i d'aquesta manera perjudicava els seus propis clients i consumidors. Aleshores, diguem-ne, a veure, amb totes les cauteles, amb tota la prudència, insisteixo, compartint els objectius respecte d'allò que tots compartim, crec que és encara és aviat per prendre, en nom d'aquesta ciutat, una posició clara de rebuig amb un tractat que s'està escrivint i que té moltes lectures. Filtracions, és veritat, n'hi ha hagut moltes, però n'hi ha hagut en molts àmbits. I hem de, diguem-ne, entre tothom, doncs, mirar d'aconseguir que aquest tractat sigui el més beneficiós possible per la majoria. Moltes gràcies.
Gràcies. Passem, doncs, a la votació. Vots a favor de la moció? Gràcies. Abstencions? Una. Vots en contra? 15. Gràcies. Queda, doncs, rebutjada.